notícies de la Cala Ràdio. Edició migdia.
La residència a punt per obrir les seves portes.
La portada.
La residència de l'Ametlla de Mar, que gestiona l'Onada, obrirà les seves portes en els pròxims dies, després d'anys tancada per la falta d'assignació de places públiques. Fa unes setmanes, la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, va signar el decret per concertar 64 places públiques per al centre de la població. Després de les gestions de l'equip de govern de l'Ametlla de Mar, la Generalitat de Catalunya va anunciar de la mà del secretari d'Afers Socials i Famílies, Francesc Iglesias, que aquesta residència era una de les prioritàries per concertar places. L'alcalde Jordi Gaseni celebra que tots els esforços realitzats tinguin la seva recompensa.
Una de les millors notícies esperades des de fa molt de temps, després de 5 anys ja doncs, que tenim aquest equipament tancat, acabat i tancat, doncs podem afirmar que ja tenim les places concertades de residència assignades per la Generalitat i que allò doncs, que ens ha costat tant i tants esforços, tants quilòmetres i tantes reunions, al final doncs, podem veure com és una realitat. Bé, a l'Ametlla de Mar això doncs, era un deure que qui ens ha tocat doncs, tirar endavant amb la gestió municipal doncs, era un dels objectius de mandat i bé, doncs, ara amb molta satisfacció doncs, podem veure com tots aquests esforços doncs, fa que la gent de la Cala, els veïns i veïnes de la Cala puguin tindre allò que mereixen, que és poder obrir la residència i en breu doncs, poder veure ja com els nostres avis i àvies doncs, no cal que marxin de la Cala, sinó que ja poden estar aquí.
De les 64 places públiques, 40 seran de residència assistida, 10 per a persones usuàries del servei del centre de dia i 14 per a persones amb discapacitats. Precisament la residència Calera serà pionera a la demarcació de Tarragona en l'assistència de les persones amb dependència. L'alcalde també remarca la importància d'aquest nou servei.
Un dels canvis que són importants i són importants en positiu és que del total de places de residència que hi havia amb l'equipament destinem 15 places a grans discapacitats. D'aquestes 15 places, 14 seran amb concert de la plaça, o sigui, també amb ajut, amb importants ajuts per part de la Generalitat. Després també recordem doncs, que queda un centenar de places de residència, dels quals unes 40 places doncs, serà també amb el concert de les places per part de la Generalitat. I després també doncs, queda el centre de dia, que també doncs, serà molt utilitzat pels veïns i veïnes de la nostra població, doncs, que són unes 30 places de centre de dia, dels quals també doncs, hem aconseguit 10 places doncs, concertades. Aquí també cal dir que amb el centre de dia també es podem afegir altres ajuts, que no és el concert, però que també al ser quantitats més petites, jo crec que també és adequat i també podem fer que aquest equipament sigui viable.
L'equipament residencial de nova infraestructura compta amb més de 3.800 metres quadrats. El centre disposarà de novetats en les residències per a la gent gran donada, com les unitats de convivència o el jardí terapèutic. La posada en marxa del centre donarà lloc de feina a més de 30 treballadors. Amb l'objectiu de donar a conèixer l'equipament, s'ha organitzat una jornada de portes obertes a la mateixa residència, el divendres 24 de novembre a les 11 del matí. A l'acte hi assistirà l'alcalde de l'Ametlla de Mar, Jordi Gaseni, i la directora general de l'Onada Servei, Cinta Pasqual, a més de tot l'equip humà del centre. El grup Balfegó s'ha traslladat aquests dies a Marràqueix amb motiu de la reunió de l'organisme internacional que regula la pesca dels túnids, l'ICAT, que s'allargarà fins al 21 de novembre. Durant aquests dies, el grup Tonyinaire Calero presentarà el seu suport en incrementar les captures en els pròxims anys. Laia Oltra.
El grup Tonyinaire Calero reclama que el 2018 s'incrementi fins a 32.000 tones la quota de tonyina roja a l'Atlàntic Oriental i al Mediterrani, mentre que els anys 2019 i 2020 proposen increments més moderats, fins a arribar a les 36.000 tones. Segons Balfegó, els informes científics certifiquen un increment de l'estoc de tonyina i asseguren que no hi ha sobreexplotació del recurs, per la qual cosa proposen que substitueixi el pla de recuperació de la tonyina per un pla de gestió. El copresident de la companyia Tonyinaire, Pere Vicent Balfegó, ha explicat que la intenció d'aquest pla és augmentar el control de la comercialització i continuar amb la sostenibilitat d'aquesta espècie.
No vol dir això que haguessin de canviar les mesures que s'estan portant ara a terme, mesures de cara a la gestió, sinó com nosaltres pensem sempre inclús augmentar de cara a la comercialització d'un major control que no estigui en debat tot el que fem a la mar a l'hora de pescar, doncs que després ja a l'arribar a les carreteres doncs una mica ja es perd la traçabilitat i el control de les captures de tonyina. Per continuar amb la sostenibilitat i que totes les mesures que s'hagin de prendre pues que siguin per no caure en errors del passat i continuar la sostenibilitat d'aquesta espècie.
En aquest sentit, l'empresa Tonyinaire reclama a Europa que defensi l'increment gradual de la quota a la reunió de l'ICAT i que no accepti les pressions d'alguns estats perquè no s'augmentin les captures. Unes pressions que Balfagó creu que responen a la caiguda del preu de la tonyina roja en àmbit mundial. Actualment, Grup Balfagó és l'única flota tonyinaire de l'Ametlla de Mar, després que el grup Ricardo Fuentes e Hijos traslladés la seva flota a Cartagena, a causa de la situació actual del país.
El Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, el COPATE, portarà aprovació al plec de clàusules que ha de permetre licitar la gestió conjunta dels residus de les comarques del Baix Ebre i el Montsià abans que acabi aquest mes de novembre. Francesc Callau.
Així ho va avançar ahir dimarts el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Enric Roig, després que aquest plec s'hagi presentat als alcaldes de la comarca. Roig va avançar que s'han tingut en compte les especificitats de Tortosa i del Tebre.
Que Tortosa té una competència delegada per la recollida selectiva, selectiva fins al 31 de desembre de 2017, i que per tant també hi ha manifestat la seva voluntat de fer la licitació fora de lo que seria la delegació de competències que tenen al Consell Comarcal del Baix Ebre. I per l'altre costat, ningú s'escapa que l'altra especificitat és del Tebre, en tant en quant tenen impugnat, no? Tenen retingut un procediment administratiu de licitació i, per tant, per ordre del jutge, i fins que no es resolgui aquesta circumstància legal, el servei es donava per part del Consell Comarcal del Baix Ebre. Un cop resolt, el poble del Tebre, l'Ajuntament del Tebre, ja manifestarà quina és i quina vol que sigui la relació que hi ha d'haver entre el Consell Comarcal i en aquesta matèria i l'Ajuntament del Tebre.
Si els tràmits avancen segons el previst, l'adjudicació de la gestió dels residus d'ambdues comarques es produiria entre els mesos de febrer i març. D'altra banda, Roig va avançar que el proper divendres 24 de novembre es portarà a aprovació el pressupost per al 2018, que ascendeix a poc més de 16 milions d'euros, un 4,2% menys respecte a l'exercici anterior, una davallada que s'explica per una disminució de les inversions.
La disminució més important del pressupost ve en el sentit de les inversions. Recordem que nosaltres estem donant a terme una tasca importantíssima en tot el que fa al tema de medi ambient i s'estan donant a terme les obres del col·lector del Regués, que estan aturades ara per una modificació del projecte, però que això correspon a l'any, tot i que no estigui acabat, d'any 2017. Per tant, en el pressupost del 18, ara per ara, no hi ha cap partida. Segurament que durant l'any s'hauran d'incorporar perquè l'obra s'acabarà a final de l'any que ve. Però, evidentment, aquesta és la baixa important en quant a este 4,2% respecte a l'any anterior, en tant en quant ara, a l'hora de confeccionar el pressupost, no l'han previst perquè és una obra adjudicada anterior. Com també és una obra adjudicada que encara no ha començat i esperem que comence i s'adjudique en les properes... s'adjudique no, i comence l'obra en les properes setmanes, que és la planta d'envasos Ecoembes de l'Aldea.
I la mare de Ramon Franc diu que va ser amb ell durant bona part del matí el dia que va desaparèixer Carme Gallar.
Les notícies.
La mare va declarar aquest dimarts en el judici que se celebra a l'Audiència de Tarragona que el 18 de juny de 2015, dia de la desaparició de la veïna dels Pallaresos i filla de l'Ametlla de Mar, Carme Gallar, va ser amb el seu fill durant bona part del matí. L'escoltem.
La mama diu que jo he de portar uns papers, no sé, bueno, una gestió allà les aigües de Tarragona. Dic, bueno, anem. I vam anar. I després diu, bueno, diu, però per parlar així, diu, més val que anem amb algun lloc més tranquils. I vam, sí, va estar un ratet, clar. Bueno, jo he estat molts anys aquí a Tarragona, o sigui que ho coneixo jo molt, jo aquí a Tarragona, clar. És allí a l'Avinguda de Catalunya, que hi ha un pàrquing, i vam aparcar allí. Sí, després vam pujar, vam dir, sap què, mama, anem amb un bar. I així, diu, doncs vam estar tranquils. Diu, aquí n'hi ha un, diu, que potser podrem parlar. Diu, perquè, clar, diu, li vull explicar que vostè m'ha dit consell, i veure què és el que... Bueno, consell, no, allò de fill i mare. Dic, doncs anem, i vam anar allí, amb un bar. Sí, em dic que no sé, allà no ho coneixia, bueno, com una mica de plaçaleta, i allò era molt tranquil. Dic, sí, dic explica'm. Diu, mama, diu, és que estem en un tràmit, diu, quasi de separació, diu, amb la Mila.
Segons la mare de l'acusat, ella va sortir de Reus en autobús, va arribar a Tarragona sobre les 10 del matí, van estar plegats fins a 2:15 de la tarda. Responent a les preguntes del fiscal, la dona es va mostrar convençuda que aquests fets es van produir el 18 de juny i no un altre dia, perquè prefereix anar a comprar els dijous i per la proximitat de la revetlla de Sant Joan i del seu mateix aniversari. També va afirmar que en un primer moment el seu fill li havia demanat des de la presó que no parlés d'aquesta trobada perquè els Mossos i una agentada li farien preguntes i ja tindria ocasió d'explicar-ho un altre dia. I en les pròximes setmanes, la Generalitat actuarà en una fosa comú de la Guerra Civil a Miravet, tal com estava previst al pla de foses que impulsa el Departament d'Afers Exteriors i Relacions Institucionals. Serà la primera intervenció en una de les 123 fosses de combatents de la Batalla de l'Ebre que hi ha localitzades al territori. Malgrat l'empresonament del seu conseller Raül Romeva, la intervenció dels comptes de la Generalitat per part de Madrid o l'aplicació de l'article 155, la planificació per localitzar i exhumar les més de 500 foses que a Catalunya continua endavant.
L'actualitat segueix a la cala rtv.cat.